que pertocaries. I si ho tenim tan clar, per què som tan reticents als canvis?
Ja. Bueno, cuesta un poco porque creo que se cuesta un poco de aceptar como factor de riesgo la salud porque al final no es algo que vemos, ¿no? Es decir, y creo que cuesta de aceptarlo, ¿no? Como un factor directo sobre la salud. Y por tanto, es decir, hace falta, ¿no? Un poco más de concienciación, ¿no? Y aceptación a nivel de población, ¿no? Es decir, para que bueno, que la población sea consciente, ¿no? Y que esto sea aceptado porque es verdad que es algo que no se ve, ¿no? Y muchas veces es como que cuesta de creer, ¿no? Que realmente está afectando a nuestra salud de manera tan, tan contundente.
Quin horitzó s'ha de plantejar una ciutat de Barcelona per arribar a complir amb els estàndards que planteja l'OMS? Ho dic perquè sembla que sigui una cursa interminable. Barcelona fa anys i anys que està aplicant mesures per intentar-hi arribar i no hi havia manera d'arribar-hi, ara, com que a més l'OMS fa uns mesos encara va endurir el llindar, doncs encara ho vam perdre una part del camí que una part del camí que havíem recorregut. Si volguéssim arribar-hi, en quin horitzó de temps creus que estaria Barcelona per assolir la cota?
Claro, o sea, depende de la velocidad que la ciudad esté implementando los cambios, es decir, que creo que es un proceso largo, ¿no? Y con los cambios que se están haciendo ahora quizás vaya a ser un proceso largo, ¿no? Pero es como he dicho antes, al final, o sea, se tienen que implementar muchas políticas que van en la misma dirección. Es decir, no es suficiente con poner una zona de bajas emisiones, ¿no? Es decir, eso igual tiene que estar complementado, pues, mejorar la conectividad de la ciudad con las ciudades colindantes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, con políticas que vayan usando energías más limpias, ¿no? Y reduciendo emisiones, pues, del puerto. O sea, al final, igual, o sea, para conseguir cambios más rápidos tienen que tomar como muchas medidas en muchos sectores, ¿no? Y que esas medidas que están un poco más contundentes para ir acelerando un poco ese proceso.
El problema de Barcelona en aquesta cursa al llarg d'aquest temps és que ha trigat massa en adonar-se que ella sola no podia, és a dir, que era una qüestió de Barcelona i la seva àrea metropolitana?
Bueno, al final es eso, son muchos como muchos actores, ¿no?, que están implicados, y obviamente la ciudad de Barcelona puede tomar acciones, ¿no?, y van a ser efectivas, pero también hacen falta, ¿no?, es esto lo que has dicho tú, hacen falta que estén coordinadas, pues, con las ciudades colindantes, ¿no?, o con regiones que sean cercanas, ¿no?, porque al final es un problema local, pero también es un problema regional.
La Sasha Comenco és investigadora de l'IES Global, una de les persones que millor coneix quina és la realitat a la ciutat de Barcelona pel que fa a la contaminació. Amb ella en volíem parlar a partir d'aquest estudi que la revista de Lancet publicava el cap de setmana sobre la contaminació a grans ciutats del món. La Sasha havia participat en un estudi propi que van fer de Barcelona i de les ciutats europees ara fa un any i que els resultats de l'un i de l'altre van en la mateixa línia, que per tant van a concloure aquesta relació directa entre la contaminació i les morts prematures, és a dir, quan no tocaria encara, entre persones que viuen en les grans ciutats de tot el món. Sasha, un plaer, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passant 3 minuts al punt de les 10, una entrevista que volíem fer avui, que havíem acordat fa uns dies, que ens quedava... Algú vol fer algun comentari?
Sí,
al voltant de la contaminació. Vinga, va.
Jo sí que volia fer un comentari.
Sí. Endavant, som-hi, va, aviam.
No acabo d'entendre com és que aquesta noia diu que felicita les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona quan els resultats que s'han publicat aquesta setmana és que la contaminació a Barcelona va triplicar els índexs recomanats per l'OMS el 2021. Estem al triple, especialment en zones com de més tràfic, com per exemple l'Eixample, no? Perquè és veritat que l'Ajuntament de Barcelona ha fet molta bandera d'això, de la lluita contra la contaminació, i ho ha fet declarant la guerra a la mobilitat amb automòbil, però és que el resultat que ha donat aquesta política ha estat que els trajectes duren un 30% més i, per tant, la contaminació augmenta. És a dir, que a Barcelona només ha baixat la contaminació mentre hi havia la pandèmia, estaven tots confinats. Llavors va baixar la contaminació.
Sí, però fixa't que una de les coses que deia la Sasha és que un dels problemes que hi ha hagut fins ara és que s'ha tendit a actuar en un element concret i que amb un element concret no n'hi ha prou.
És que
Bueno, però en tot cas, el que jo he comprovat amb la meva pròpia carn és que el tràfic, jo vaig amb moto per Barcelona, eh? No es pot anar d'una altra manera, el tràfic està fatal a Barcelona, està pitjor que mai, i per tant, si el tràfic va malament, vol dir que contamina més, i jo crec que és que tenim una idea de o sigui, que a vegades la bandera és molt bonica, però la incapacitat de prendre bé d'aplicar bé les polítiques, doncs també hi compta molt, no? Perquè, bueno, dius, no, ara suprimirem els cotxes. Bueno, com que no els suprimeixes, perquè els cotxes són i continuaran sent-hi, i són fins i tot, encara són necessaris, no els pots evitar, doncs resulta que el que fas és complicar les coses. Tu, si tu poses, per exemple, jo estic absolutament en contra del tramvia de la Diagonal. Eh? El tramvia no serveix per anar a treballar. El metro serveix per anar a treballar. L'autobús pot servir per anar a treballar. El tramvia no. El tramvia és una cosa per turistes o per gent que té molt temps a perdre. Llavors, si tu poses el tramvia, que vol dir catenària, vol dir treure carrils pels cotxes, etc., el que fa és que els cotxes van pitjor. I no millora res el tramvia. L'únic que fas és que li treus poder a una empresa pública com Transports de Barcelona per donar-li una empresa privada que gestiona el tramvia. Llavors, bueno, la bandera del tramvia queda molt bonica, però la llarga va en contra del que es persegueix.
A veure, l'Enric i l'Eva.
A veure, jo crec que una cosa és la voluntat...
Enric, mulla't, que tu en saps d'això.
Estic bastant d'acord amb el que has dit, Jordi, però...
Jo no sento res.
Sí, no, ara
sí.
Que
ara
dic
sí.
Que estic bastant d'acord amb el que has dit, Jordi, però jo aquí hi ha un tema, el pecat original, per mi, és que no, la bandera és molt... La comprarem tots, que el tema del canvi climàtic, doncs és una urgència i una emergència. Però tu no pots dir que el dolent és el cotxe per se, perquè el cotxe... pot ser, com ha dit la Sasha, pot estar impulsat per energia neta. És a dir, quan 5 o 6 anys els cotxes vagin amb hidrogen o vagin amb elèctrics, tots, la immensa majoria, perquè ja es prohibeixin els de combustió fòssil, llavors què fem? Per on passaran? Perquè hi ha un principi, que és que la gent, ens oblidem de la gent, la gent va a Barcelona o es mou per Barcelona, la immensa majoria, no per intentar matar els ossos polars, no, o per matar la gent, 1,8 persones de càncer de pulmó, no. La gent es mou per necessitat de treballar, d'estudiar, d'anar al metge, etc. I, per tant, o tu li facilites una alternativa, que la xarxa ho ha dit molt bé, de transport públic, o la gent necessitarà seguir-se movent. I com que no has fet lo del transport públic, a Barcelona està molt bé, però és que oblidem que la mobilitat a Barcelona és bàsicament de mobilitat metropolitana. I el tema del transport públic ens hem oblidat en els darrers 15 anys. Val? Ens n'hem oblidat. I fer un tren costa molts calés i costa una previsió d'anys per poder-ho fer. I això... ens n'hem oblidat, no hem arribat i tal. I ara, de cop i volta, diem el cotxe és dolent. El cotxe no és dolent per ser... El que és dolent és l'energia que el mou. Si tu l'energia la canvies, el cotxe, com la moto, com la bici elèctrica, com el patinet elèctric, etc., és un element de mobilitat de les persones.
Bueno, el patinet no, el patinet.
No, sí.
El patinet li hem de declarar la
guerra. I després m'ha semblat molt interessant una cosa que ha dit la Sasha, que és que, clar, ens fixem molt en els cotxes, etc., però i el port, i l'aeroport.
I les calefaccions.
Clar, i les calefaccions. És que al final és el conjunt de tot. Però només...
Sí, però on hi ha més contaminació és on hi ha més trànsit, eh?
Sí, correcte. No, però insisteixo, això a molt curt termini, 5, 6, 7 anys vista, la combustió que generen els cotxes, els vehicles, digue-li vehicle, cotxe, bici, el que sigui, o moto... canviarà, ja no serà, o sigui, seran cotxes elèctrics d'hidrogen, per tant, perdona, no contaminaran, perdona, el que passa és que hem configurat una ciutat per on no podran passar.
Eh? el tramvia no té sentit quan resulta que ja podrien funcionar amb autobusos elèctrics.
Home, evidentment. Jo el que trobo un anacronisme és tornar a posar vies de tren al mig de la ciutat.
A mi em fa mal pensar que hi hagi tant interès en invertir tants diners en un tramvia.
No, perdona, Jordi. És anacrònic tornar a posar vies del tren al mig de la ciutat. Anacrònic total.
A veure, Eva.
Això. A veure. D'una banda, és insostenible, el cotxe és dolent per se? Sí, el cotxe és dolent per se, sobretot si hi va una o dues persones, que és la situació actual. És a dir, hem de pensar en polítiques de creixement, perquè, a més, les fonts energètiques, com veiem, la crisi de les matèries primeres i els preus, això ha arribat per quedar-se, bàsicament perquè, exceptuant les renovables, gairebé totes les fonts que es coneixen actualment, començant per l'urani, seguint pel carbó, estan en pics de producció més que superats, i per tant tenim un problema en els propers anys, no? I en paral·lel tenim un compromís de transició climàtica. A Barcelona, podria estar molt millor connectada, per exemple, per carrer Bici, com ho està València, com ho està Estocolm. O sigui, és a dir, nosaltres no necessitem més els cotxes que els suecs, i Estocolm fa molts anys que tu per tot el centre, i quan dic el centre no vull dir tres carrers, vull dir tot el centre, et mous en bici o en mous en transport públic, i si no, no et mous. Val? I precisament allà és en tramvia. En una ciutat que quan arribes allà, i diversos cops, com a altres ciutats europees, la sensació que tens del propi aire que estàs respirant és nítida. No té res a veure amb Barcelona. Jo vinc de fora de Barcelona i quan baixo, quan passo al Penedès, per entendre'ns, vaig veient aquella franja de porqueria marrón, no? Sí. I dic, ostres, mira, ja estic arribant a Barcelona, no? I això passa moltíssims dies, com sabeu. És a dir, Barcelona té un greu problema de contaminació, però perquè, no ha solucionat la connectivitat que té amb la resta del país, que és absolutament deficient. Estem parlant de rodalies? Sí. Però també estem parlant de la mitja distància, que està absolutament abandonada. Jo, particularment, visc a 100 quilòmetres de Barcelona amb una autopista de porta a porta, però sense transport públic. Zero transport públic. O sigui, tens quatre trens, els mateixos que tenies a finals del segle XIX, quan es va inaugurar la línia que va de Lleida fins a Tarragona i cap a Barcelona. Estem absolutament abandonats a gran part del país. Si no tens transport privat, no tens transport, literalment. I, per tant, això també es reflecteix que quan has d'anar a Barcelona o tu vas en cotxe, no hi vas. I no estem parlant de 10 persones, 15. Estem parlant de, per exemple, les dues connexions entre les dues àrees metropolitanes principals del país, que són el Camp de Tarragona, per la costa, i l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, no hi ha aparcaments accessoris reals, però és que tampoc hi ha transport públic que pugui mitigar aquesta contaminació. I tampoc estan connectats per carril bici gran part de l'àrea metropolitana. Fa dues setmanes vaig estar de vacances a València i vaig agafar una bicicleta i em vaig anar als municipis del costat en bicicleta. És a dir, València. No estic, ja no parlo d'Estocolm, parlo de València. A València tu pots anar fins al Saler, és a dir, fins a l'Albufera, pots anar fins al Boraia, que és municipi del costat, amb bicicleta, i pots anar a tots els barris amb carril bici. I no per un carrer. A tot arreu pots anar amb carril bici. I tot el centre històric de València pràcticament no hi passen cotxes. Per tant, això són polítiques decidides que a Barcelona no se'n prenen. Segueix havent una preponderància del vehicle privat i segueix, a més, privant la desconnexió absoluta en transport públic a les següents corones, no? Fins a arribar al pont de Suert. És a dir, pots anar a peu fins a Barcelona, si veus. Sí. Perquè no hi pots arribar de cap altra manera que no sigui un vehicle privat.
Bé, jo no sé.
Tenim
un
gravíssim problema. Eva, i més a més amb la pujada de preus de les matèries.
Un segon, Jordi, deixa acabar l'Eva.
Acabo ja, eh? O sigui, és a dir, tot aquest tipus de viatges, a més que una part del territori necessàriament ha de fer per anar a treballar cada dia i que ara estan fent amb transport privat perquè no tenen alternativa, es complicaran molt en aquest any que hem entrat i en els propers dos anys o tres fins que s'implantin polítiques de transició que afavoreixin, per exemple, les renovables de veritat. i afavoreixin el transport col·lectiu, bàsicament perquè seguirà pujant el petroli, seguirà pujant el carbó. Mireu, el gran productor de carbó del món és Indonèsia i acaba de tancar les seves exportacions. La meva pomares m'està parlant d'Indonèsia. Sí, estic parlant d'Indonèsia, però són els que donen carbó també a la Xina, són els que ens envien els contenidors al port de Barcelona. L'urani, el primer producte, és el Kazakhstan. Us explico, no?, el que ha passat al Kazakhstan, però és que el pic de producció de l'urani es va acabar, va entrar el 2016, i l'altre dia mirava dades de l'Agència de l'Energia Internacional, que està preocupada per si a partir del 2025 hi haurà prou urani per fer anar les nuclears tal com s'estan anant actualment. I actualment, ara, a dia d'avui, França té parat de cada 3 reactors nuclears, en té 2 d'aturats. Per tant, estem a l'inici d'una tempesta energètica que posa damunt de la taula greus problemes de funcionament d'aquest sistema, d'aquest model. I a Catalunya s'ha tirat de la gasolina i tirat, i no tenim recanvi. És molt preocupant.
A veure, Jordi.
Bé, com que ja hem parlat de tantes coses, jo aprofitaré per dir una cosa que està relacionada.
No el diguis diferent, que si no aquesta... ja entraria un de tema, eh? A veure, digue'm.
No. Jo vull dir una cosa. A tots els ajuntaments, independentment a més de qui els governava, s'han defensat les zones de vianants. M'és igual, jo puc posar l'exemple de Barcelona i el de la Garriga i el de Granollers.
Sí, tots.
El conec més, no?
Per motius comercials, també t'ho diré.
Sí, amb motius comercials. Això fa que la gent gran es quedi a casa. Perquè la gent gran que no pot caminar més que amb uns límits, no poden anar al centre. I això està convertint l'última etapa de la vida en molt més avorrida. Perquè jo recordo, jo havia de... Meus pares els anava a buscar amb el cotxe, els baixava, compraven d'allò, tal, i tornaven a pujar. Això ara ja no es pot fer. I, per tant, els avis es queden a casa. Volia dir això, només.
Jo volia dir una
que
cosa...
I que les banderes són molt boniques. Les banderes són molt boniques. Però les banderes, segons com s'apliquin, són un desastre.
Lligant-ho amb això, Jordi, el 30% de la població de Barcelona té més de 65 anys. I anem a una... amb una... societat, amb una població encara més envellida. Jo no dic que la gent gran no pugui anar en bicicleta, però majoritàriament la gent gran no va en bicicleta. Una.
No,
dos.
Va en bicicleta?
No hi va.
Ni va en bicicleta.
No, perdona, perdona.
Un smartphone perdona. Que li soluciona
no.
Els problemes del banc.
Perdona. Sí, la gent gran majoritàriament, sempre podem trobar algun cas, majoritàriament no va en bicicleta. Segona qüestió. Si ara per casualitat de la vida tu tens crios, val? Crios petits, que els has de portar al metge, els has de portar al col·le, i no tens transport públic, i vens de l'Ella o vens de Sant Joan d'Espí, ja planyo a qui vulgui agafar el carril bici que han fet a Sant Joan d'Espí entrant per la Diagonal. Ja els planyo.
Ah. Si s'ha fet malament, s'ha fet malament.
No.
Igual s'ha fet malament.
Sí, sí, però és que no...
Invalida tota la mobilitat de carrils bici, però és que a banda fa
falta
tren,
és que és és un carril bici sensacional, però és que no te'l farà servir la gent, les famílies, no te la farà servir. I ara, lligo amb el que acaba de dir el Jordi, l'àmbit comercial. Ara vés a comprar els regals de Nadal amb la bicicleta.
Ja, val? No, l'has d'anar a comprar amb metro.
Queda molt xulo, queda molt
no
xulo.
Cotxe,
però no, la
cotxe,
gent no ho fa.
L'has d'anar a comprar amb metro.
Que queda
amb
molt metro, xulo, però la gent no ho fa.
Hi ha d'haver més metro i més
sí,
rodalies
molt
i
bé.
Més mitja distància.
Molt bé, però que la gent...
Com són les inversions d'això?
Que queda magnífic dir-ho, però que la gent, majoritàriament, com que mira per un, no ho fa, perquè mira per com li és més còmode i més pràctic i més ràpid, i això no passa.
Llavors seguirem morint.
No, morint no, perquè els cotxes tu acabes de fer un retrat magnífic de com la crisi
morint
energètica, etc. Però que et torno a dir que el combustible fòssil està condemnat a desaparèixer. Què passarà quan els cotxes no contaminin?
Que faran cua.
D'on surt l'electricitat dels cotxes elèctrics?
I l'hidrogen?
D'on surt? No, perquè l'hidrogen no és la...
No, l'hidrogen, perdona, totes les companyies automobilístiques del món del planeta Terra ja estan treballant a molt curt termini... Perdona?
No és la solució.
La solució és anar amb bici i anar a peu. Molt bé, doncs ja et dic jo que la gent no ho farà.
Això és una simplificació. És apostar pel transport públic.
Però si no s'ha fet,
públic,
si s'ha oblidat això, si no el tens.
Això també
s'ha de fer. És que,
i mentrestant, com es mou la gent?
Sabem el transport públic. Escolta, si tenim el problema de Rodalies, que és la cosa més tercermundista que tenim en aquest país, que
estem d'acord,
el que hi ha només per això ja justifica qualsevol canvi polític revolucionari.
Això
ja ho sabem, però el que estem dient és... És altres coses, és que la gent no pot anar en bicicleta, la gent gran.
I vols dir que tota la gent gran no pot,
ni fins i tot et diré que la gent gran no pot agafar el metro i l'autobús.
Mira, la gent gran justament el que necessita és un transport públic.
Tu agafes un taxi amb cadira de rodes i veuràs el que et costa el taxi.
A més, això és un comentari, molt classista.
Jordi, un segon, a veure, Eva.
No, dic que això de podem agafar el cotxe i anar al centre, això funciona per, gent que tingui cotxe a Barcelona, sigui gran o no, dos, que tingui un pàrquing i el pugui pagar a Barcelona, i tres, aviat, com he dit, que pugui pagar les factures de gasolina, que van de 50 euros en 50 euros i et duren res, d'acord? Per tant, no és la solució.
Que es quedin a casa,
la solució és que aquesta gent pugui agafar un transport públic net, eficaç, efectiu, barat, d'acord? Transport públic, no transport privat. El transport privat ha de ser una excepció.
Però aquest món no existeix, ara. Aquest món no existeix.
Aquest món, existeix a moltes bandes d'Europa.
Sí, però aquí, estem parlant d'aquí.
Clar, precisament el que dient és que si voleu acabar amb la contaminació, amb els embotellaments, i respectar i millorar els drets de la mobilitat, no només de la gent que viu a Barcelona, sinó de la gent que viu a tota la resta del país...
Tu saps quants anys...
El que s'ha de fer és apostar pel transport públic. Com sabeu, hi ha una part d'això que està en mans de l'Estat i que no hi ha manera que ho
solucionin. Tu saps quants anys triguem a fer una línia de tren, per exemple, la que va del centre de Barcelona a l'aeroport, la que encara s'està construint?
Em sembla bé, això.
No.
Et sembla bé que s'hagin obert AVEs a tot arreu?
No. Jo t'estic dient que si tu no
s'hagi apostat per les Rodalies, per exemple...
No, però perdona, Eva, si tu no planifiques bé el territori amb anys d'antelació i no et preocupes d'això, a dia d'avui, amb aquesta urgència, no ho resoldràs. D'avui per demà no tindràs aquests trens.
Quants anys fa que reclamen des de Catalunya, des de tots els àmbits, la dreta, l'esquerra, les cambres de comerç, quants anys fa que es reclama la
millora
i el traspàs de competències per poder fer la planificació.
Val, doncs, tens raó,
però...
Tens raó, però ara et diré la gran pífia, per no dir una altra cosa, que ha fet la Generalitat de Catalunya sense l'ajuda de ningú més, que és la línia 9 del metro, que és el més inútil que ha parit mare, que ens ha costat 17.000 milions d'euros i que no ha resolt ni molt menys la mobilitat en transport públic del país. Aquí ens hem gastat els calés, perquè...
Per això et dic, tu
no tens transport públic des de Montblanc i aquí ens hem gastat 17.000 milions d'euros en enterrar una línia 9. Felicitats.
Que traspassin el transport públic ja existent.
No, que traspassin, no. Quan tu tens també competències i tires els calés com hem fet, també tens responsabilitat.
El govern de l'Estat amb les radials, és a dir, és que aquí, no sé, podríem estar parlant tot el matí, és a dir, les radials de Madrid.
Quina aposta es va fer a les radials de Madrid?
Perquè allà sí que hi va haver diners.
Sí, fantàstic. Les radials de Madrid. Però mirem-nos la viga de l'ull. Mirem-nos la viga del nostre ull, també.
No, és que jo me l'he mirat, la viga de l'ull.
No, home, no. Tota la culpa la té Madrid. Però la culpa la té Madrid. Sí, ja t'ho dic, que la culpa la té Madrid. Però nosaltres també, Nosaltres també.
Això és competència de l'Ajuntament de Barcelona d'estendre el model, per exemple, de carrils bici per tot arreu.
Vinga, va.
Això dona per un altre.
Sí, no, i això em dona per una altra tertúlia sencera.
Pedaleu una mica, que és molt saludable i és molt relaxant. Us anirà molt bé.
Són les 10 i 24 minuts. Eva Pomares, Jordi Barbet, Enric Sierra. Un gran plaer, com sempre, tenir-vos aquí.
Gràcies.
Plaer,
gràcies.
Que vagi molt bé. Molt bona...
I no hem dit res del Villarejo?
No m'heu deixat no, temps.
I el periòdico i la Vanguardia.
No, no he pogut parlar... Bueno, el País no sé si en parla bueno, tant, bueno, perquè el Villarejo aquí ens ha agradat molt.
És l'escàndol més brutal que hi ha hagut a Europa.
Una vergonya.
Que, és a dir, quan un estat ja no serveix ni per protegir els seus ciutadans... Ho sento.
Bé, en fi, és igual.
Crec que...
Dixit queda. No tenia prou tertúlia per vosaltres avui, Barbeta.
Bueno, sí, però...
El dia em dona pel que em dona, però no pateixis.
Jo tinc un munt de coses apuntades a Villarejo, Pol, també.
Ja m'ho imagino. Bueno, va,
el Barbeta i jo ens ho haguéssim passat molt
us,
bé.
Us ho guardo i ho tornem a treure. Vull dir, no patiu. De fet, Villarejo, el que no. va dir ahir, fa just un any, sí. ja ho havia dit, Vull dir que no passa
de fet,
res. Com que
cada cop
que es troba un micro o un jutge, ara diu coses.
No,
vull dir
és que a mi... No,
Publico ho va treure com exclusiva el 2019.
Sí, sí, no, per això t'ho dic.
Silencis culpables i còmplices que genera aquesta qüestió tan brutal. És a dir, a mi jo només crec que és un tema de que no és no que s'ha tapat, que s'ha negat la investigació. Jo només em queixo d'això. Jo no m'ho crec al Villarejo. Jo el que crec és que si tapen tot, llavors sí que tenim un problema gravíssim.
Recomanable llegir els dossiers que ha fet.
D'estat de dret, en el qual hi ha molta complicitat generalitzada.
A veure si et puc cotejar-me. Jo sé que un altre dia, però jo veig que hi ha...
Els altres...
Ja està, ja hi som, ja hi som.
Podem o no podem, Pom?
No, és que no podeu, que són les 10 i 26, però si...
Obres un canal.
Tinc cua aquí a la porta, podeu un canal de YouTube. No,
perdona, obre un segon canal.
Un segon canal.
La UHF.
Feina tenim.
Feina tenim. Feina tenim. Feina tenim.
Tu guarda-les. Tu guarda-les, Eva Pomares, que jo et prometo que trobarem un moment per treure-les. Les podeu arxivar juntament al costat de la carpeta que estigui Joan Ignasi Helena, que està a punt també d'anar al Parlament i parlarem una mica de tot. Vinga, va. Família, gràcies. Bona setmana. Que vagi molt bé.
Una pausa disculpa, per la... Pol, disculpa.
No, home, no, faltaria més. No passa res. No m'ho has de demanar a mi, ho has de demanar a la Mercè, que és qui ve darrere fent cua i amb pendents, i jo ja seguiria. Va, que vagi molt bé, cuideu-vos molt. Publicitat i seguim al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
És mega tardíssim, Marc Sàrrega. Com estàs?
Com estàs,
bon
Pol? Sí.
Molt bé. David Serra, bon dia.
Hola, què tal?
Pol, de quin color veus la taula aquest, de l'estudi?
Quina, aquesta?
Sí.
Marronosa, no? És un marró claret,
i
un
si...
bedoll molt claret, no?
I si jo et dic que la veig rosa?
No fotis.
Doncs, perquè, clar, tu no t'ho has preguntat, això.
De veritat.
No, no, la veig marró.
Bueno, però, sí, en el cas que... Què t'has pres avui, Mercè, no?
Podria ser que la veiés rosa.
No, no,
per què
t'ho
dic, això?
Ser,
perquè, veure, tu... perquè tu... De quin color tens els ulls? Blaus, no?
Jo blaus, sí.
Val, jo els tinc marrons. I per què tu els tens blaus i jo marrons?
Estàs molt filosòfic avui, Serraga. No estic capacitat per respondre a aquesta hora, no sé. Em venen donats, em venen donats.
Anava a dir, no, no et preocupis, perquè aquestes preguntes avui les tindrem a un altre punt de vista, mai millor dit, perquè li preguntarem a la Adela Muñoz Páez, ella és catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla i membre de la xarxa de científiques comunicadores, i parlarem d'això mateix, de la percepció dels colors.
Home, doncs mira...
I de la màgia, no? Podríem
estaré
dir-ho.
Pendent.
Molt bé, sí. De quin color és la sang?
Vermella, no?
Negra?
Bueno, doncs mira, alguns la tenen blava.
Ah. Sí, no, no, però avui parlem de sang vermella perquè parlarem de la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Va començar dissabte passat, 8 de gener, i s'allargarà, clar, si és una setmana, doncs s'allargarà fins dissabte. La campanya de donació, que és la més gran de l'any, que té com a objectiu arribar als nivells òptims de reserves després de Nadal, i avui en parlarem amb un dels seus impulsors.
Molt bé, que és molt important.
I, Pol, ja saps que en aquests temps que corren, amb la pandèmia, per tot arreu, a cada cantonada, amb aquests canvis en l'actualitat, a cada mínim, només ens falta desitjar-te això, que tinguem sort.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui...
Aquesta és l'original, el Lluís Llach. La primera versió que escoltarem és la del Manu Guix. Ah, vaja, com tot el que fa és d'estil propi, hi ha molt piano, hi ha molt saxo, hi ha moltes inflexions de veu. Podem preguntar, jazz? És blues? És pop català? No, amics, és Manu Guix.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
Ostres, ara què fem amb aquesta? M'agrada molt, eh?
Vinga, va, anem bé. La David arrenca amb força.
Ara amb molta força. Ara m'has fumut,
primer
David.
Primer punt tirraca, perquè els dos dilluns i dimarts m'has guanyat.
És veritat.
Anem a remuntar.
Va, ho intento. Ja saps, Pol, que Manu Guix és imbatible, però avui et porto a Kwame Mensah, que és una barreja d'estils. Es tracta d'un estil afro, latino, també, i alhora reggae.
Tot alhora?
Tot alhora.
Mare meva.
Ho vols escoltar?
Bueno, a veure.
Aquí el tens.
Si em dius adéu, vull que el dia siga net i clar.
No, que soni una mica més, eh? Xava, que soni una mica més. No, home, no, posa'm els quals. Ara. A veure, que no acabo de tenir clar del tot. Aviam.
No, en català.
No, té mèrit, té mèrit.
Deixarem el Manu Guix, Endavant, Manu Guix, que vagi molt bé el programa. Va, fins
gràcies.
Demà a les 8, per part meva.
Cada paz, cada fruita, cada sol, malgrat la...
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passen de 10:45, vinc endavant aquest dimecres 12 de gener del 2022, dia, per cert, de netejar el teu escriptori. Si encara no ho has fet, David Serra...
No ho he fet.
Jo, espera, ara és que encara... Clar, des de la meva visió de la taula de redacció no veig els vostres escriptoris, però jo juraria que el qui té l'escriptori més net és Olga Vallejo. No sé per què, eh? No us vull dir res als altres, no, però és que si féssim una porra, o què?
Sí, pot ser. I nosaltres el tenim més ple, no?
Sí, avui
has portat un plàtan,
un bocata...
Tenim el cafè, l'ampolla d'aigua...
Les dues tasses...
Més ocupat, sí, no?
Sí. Fa com un estadi de futbol meu de l'àrea, aquella tan gran...
Una maqueta?
La que és una tasse enorme...
És veritat.
I després, bueno, per la Marta hem de dir que porta moltes coses i ocupa el seu espai, el del veí.
Sí, aquí teniu aquí una petita trifolga, no? Entre
els
dos...
És que el ser alta també tens ocupes més i tenim més necessitat d'espai vital.
És això.
Bé, en tot cas, ja sabeu que avui és el Dia Internacional de netejar el teu escriptori. Si no ho has fet, doncs tens tot el dia per endavant. Programa 79 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:45. A la producció, en David García i en Galdric Pelegrí, al món virtual, Eva Cervera, Mercè Mondelo i avui, María José Mendoza. A les vies de so, Jordi Carretero i José Matosés. Avui parlarem de la màgia del color. Sabeu que els colors no existeixen? Ostres, alerta. És que són fruit de la feina del nostre cervell. Avui en parlarem del nostre cervell, no cervell, eh? Avui en parlarem a les 11, un altre punt de vista, amb Adela Muñoz, catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla. D'altra banda, no sé si us sona el nom d'Elizabeth Holmes. Holmes és una emprenedora de 37 anys declarada culpable de frau als Estats Units per prometre que la companyia que havia fundat era capaç de fer anàlisis de sang amb una única gota de sang. Bé, amb l'excusa d'aquesta informació, la informació de Holmes, avui ens volem fixar a Silicon Valley, perquè tot això va passar a Silicon Valley. Volem saber per què aquesta vall s'ha convertit en la terra desitjada per startups i tecnologies que aspiren a convertir-se en el proper Facebook o el mateix Google. En parlarem avui amb dues persones que han viscut i treballat a Silicon Valley. I, per cert, avui és dimecres, a la Tecnopèdia, el Pau Font, expert en tecnologies, ens proposarà algun truc senzill i fàcil per l'ordinador. I avui també volem saber més sobre la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Ens ho explicava ara el David Serra. La campanya va començar aquest dissabte passat i acabarà i s'allargarà, de fet, fins aquest dissabte que ve. En parlarem amb un dels seus impulsors per saber com estan en aquesta iniciativa. I aquest dimecres també parlarem de les fake news. Aquests darrers dies hi ha hagut fins i tot turbulències dins del govern espanyol per suposades fake news, no sé si heu escoltat, derivades de la polèmica de la carn de les macrogranges. Li preguntarem avui a Alba Tubella, que és codirectora de Verificat.cat, una associació que lluita contra la desinformació i la manipulació a internet. I com sempre... Mira, i per cert, David Serra, parlant que... Parlant de Verificat.cat, també aprofitant que tenim Alba Tubella, li podem preguntar sobre Villarejo.
Per exemple.
No? Perquè està d'actualitat. Sí. Són fake news, no?
O no, és un fake news amb potes, Villarejo.
Ell mateix, preguntarem a l'Alba Tubella. Això serà, si no m'equivoco, a partir de la 1, aquí al matí a Ràdio Estel. I com sempre, per acabar el programa, doncs, tindrem els Àngels de les Xarxes. Avui amb Mare José Mendoza, que s'estrena. I la resolució al final del programa del Freqüència Madura. De tot així més, si et quedes a passar el matí aquí, a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Vinga, i comencem 8 minuts que passen de 10:45 a aquesta zona serra batejada.
ZS.
Ara estàs agafant el cuquet,
ZS,
no?
ZS, sí.
M'agrada.
No, el cuquet no l'agafaré mai.
Perquè... No, esperem
perquè
que no.
Perquè no soc Olga Vallejo.
Clar, és que...
Clar, quines coses,
sí,
no?
Sí,
però
sí.
T'has sentit a gust, també.
No, això sí, a gust m'hi sento molt.
Ah.
Sí.
Saludem a Olga Vallejo, per cert.
I admiro la feina que fa l'Olga, perquè quan dic, ostres...
Aquestes coses passen quan et poses en el lloc del company, no? Que
sí.
Normalment fas la teva feina, però quan poses la feina... Però això passa a tots, eh? Mm-hmm. Perquè, Déu-n'hi-do, aquest any hem hagut de...
Clar,
ens hem
hagut
un
de personificar els uns en els altres.
En tot cas, jo avui et veig bona cara, David.
Sí, 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 estic pensant, sí, crec que... Hi ha coset... Pues no sé, hi ha cosa que m'ha entret molt la son,
eh?
Sí?
Sí. Ens ho expliques?
Sí, mira, el Villarejo.
Anem-hi.
Ui.
Vinga, va, què t'ha tret la sang?
Això, doncs, el Villarejo. A veure, no és que les comissaris se m'hagi presentat a casa en plena nit davant del llit, perquè imagina't quin susto que et despertes i trobes aquell home davant del llit.
A més, no. Amb aquella veu.
No, amb aquella veu i aquell ull tapat. I
sí, aquella... i la boina, i la mascareta...
Quina por. Sí, sí, sí. No, però no deixo de pensar en l'afirmació que va deixar anar ahir a l'Audiència Nacional i que potser caldria tornar a escoltar.
Yo he seguido trabajando con el CNI hasta el último día. Estuve grabando con ellos para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado de Limán de Ripoll, etcétera, etcétera, donde al final fue un error grave del señor San Roldán que calculó mal las consecuencias.
Afirmació que va fer Villarejo sense que ningú li preguntés al respecte. I, clar, fa com si estigués parlant del que ha esmorzat avui. I aquesta lleugeresa quan diu el entuerto, un error grave... 17 morts, eh? 16 a la Rambla de Barcelona i una a Cambrils. No he dormit perquè m'han vingut moltes preguntes al cap. Diu la veritat, Villarejo menteix. I si diu la veritat, on són les proves? Quan diu el que diu, pensen els familiars de les víctimes i els altres pensen en els familiars de les víctimes quan no diuen res. Però més enllà de les preguntes, el que cal és una investigació. En això tothom hi està d'acord o no. I ja fem tard, però clar... La pregunta és, servirà d'alguna cosa aquesta investigació? Serveixen d'alguna cosa les investigacions o les comissions d'investigació en aquest país? Preguntes.
Mira, de fet, David, com dèiem, aprofitarem cap a la una, li preguntarem a Alba Tubella, de codirectora de verificat.cat, si d'alguna manera, perquè clar... tota l'oposició, diguéssim, i tot el govern en bloc estan demanant també doncs, aquestes proves, no? Sobretot també les associacions.
Sí, que s'investigui, bàsicament.
Clar, exacte. Sí. Bé, en tot cas, preguntarem a l'Alba Tubella, doncs això mateix, totes aquestes preguntes que es feia al David, si realment doncs, diu la veritat i a on són les proves. De fet, David, hi ha una notícia que va acaparar ahir tota l'atenció i interès també a Catalunya.
Sí, sí, reiterem Catalunya, perquè en altres zones sembla que el que va de Villarejo no ha interessat tant i això reflecteix avui als diaris. Per exemple, l'Ara ho publica en portada, cita textualment les paraules de Villarejo quan va dir allò de un petit ensurt a Catalunya. També en parlen a l'editorial i l'Antoni Bassas li dedica el seu article d'Opinió. A Punt Avui també li dedica un espai a la portada, com la Vanguardia, això sí, en petitet, i titula Villarejo culpa el CNI del 17A i els socis de Sánchez volen explicacions. El diari, la Vanguardia, ha omès el verb insinua que s'hi va utilitzar ahir al Twitter. Deia que Villarejo insinua. Home, insinua no. Una cosa que menteixi o digui la veritat. Però insinuar no va ser molt clar. Pel que fa a les portades als diaris de Madrid, El País, per exemple...
Res.
Silenci, res. Silenci. En pàgines interiors sí que en parla. Villarejo alimenta la teoria de la conspiració. Pel que fa al Mundo, atenció al Mundo... Res de res en portada. En pàgines interiors en parla també una miqueta. Ja no cal que parli ni de l'ABC, ni de La Razón, ni d'aquests diaris.
Bé, en relació a aquesta notícia, David, hi ha, però, una vinyeta que t'ha fet somriure.
Sí, m'ha fet somriure per no plorar. M'ha fet pensar, també. És la de Ferreres a la contraportada de l'Ara. Els protagonistes són, són personatges habituals en les vinyetes de Ferreres, un matrimoni gran que comenta l'actualitat mirant la tele. En aquest cas es fan ressò de les declaracions del Villarejo i ell, l'avi, diu era veritat un atemptat perquè ens oblidéssim del referèndum. I ella, l'àvia, respon ara pensaran en un altre ensurt perquè oblidem Villarejo i tot el que he dit. A banda de pensar-hi, també recomano que us fixeu en el detall de la cara del gos de la parella.
Això dius del Ferreres, no?
A la contraportada de l'Ara.
I Villarejo, a banda, David, hi ha una xifra que t'ha cridat l'atenció i preocupat a parts iguals. Quina és?
Doncs el 110. 110 no és un número de telèfon, és el número de pacients amb Covid que està atenent de mitjana 110, un metge del cap al dia. 110 pacients al dia de mitjana. Això vol dir que potser en pot atendre més. Menys també, però més també, perquè és una mitjana. Com recorda el periòdico, després de la vaga de l'atenció primària de Catalunya del 2018, Salut va acordar que cada metge podia atendre un màxim de 28 pacients al dia.
Estupendo.
No es compleix tampoc, diuen els metges, però clar, dels 30-40 que poden atendre o que tenien abans de la Covid, a 110 és que és una animalada.
I bé, em sembla que hi ha una altra xifra que t'amoïna o et preocupa?
No, a veure, sí, hi ha una altra que em preocupa i una altra que em fa mirar les coses una miqueta amb més d'optimisme. La que em preocupa, per exemple, és la que diu l'OMS, on preocupa relativament, perquè preveu que en menys de 2 mesos el 50% dels europeus s'hauran contagiat del virus, del Omicron, de la variant Omicron, concretament. La que em fa ser més optimista és que aquests contagis, que hi ha un augment de contagis evident, doncs, segons les dades de salut, només el 0,6% dels casos ingressen als hospitals. Bé. Un 0,6% amb una xifra alta és molt, però vaja, seria pitjor un percentatge més alt.
Quina notícia no t'ha agradat gens ni mica?
Saber que 4 de cada 10 entitats socials a Catalunya estan endeutades, segons el baròmetre social elaborat conjuntament per la taula del tercer sector i l'àrea metropolitana de Barcelona. El tercer sector que alerta dels retards del govern per pagar els ajuts.
I alguna cosa que et faci mandra?
Novak Djokovic. Em fa molta mandra.
Prou,
Novak Djokovic i el que està vivint a Austràlia, si ara juga, si ara no juga a l'Open, si ara el fan fora, si ara no el fan fora. El govern australià ha demanat més temps per reflexionar i per pensar a veure què fan amb el tenista, si el deixen jugar o no. Però, clar, ara estan investigant perquè s'ha demostrat que Djokovic va mentir quan va dir que no havia estat en cap altre país abans d'anar a Melbourne. Mentida!
Mentider.
Ai. Imatges que demostren que el 31 de desembre era Marbella entrenant-se.
I passant el cap d'any, no? A Cádiz també, diuen.
Sí, clar, Marbella. Sí, entrenava a Marbella, sí, i suposo que ja s'aprofitava per passar el cap d'any.
Quin article en recomanes?
Doncs la classe d'història diària que fa Xavier Carmeniu a la contraportada del periòdico, avui especialment perquè parla d'un tall polèmic que està generant molta polèmica des de fa temps, però ara sembla que torna a haver-hi força polèmica política. És el tall de la Meridiana, que ja fa més de 2 anys que dura. Recordem, un tall en protesta per la sentència del judici del procés. Però, com diu Carmeniu, ni de bon tros és la primera vegada que la Meridiana és un punt calent. Val la pena per recordar alguns fets històrics, per exemple, un que segurament molt poca gent recorda, o que no sabia ni que existia, que és l'estiu del 82, hi va haver un tall també considerable de la Meridiana, que va, a més, propiciar un canvi en la política municipal. Està molt bé.
Un minut que passa de 11:15. També vols, també vols destacar, David, la contra de La Vanguardia.
Sí, l'entrevista d'Albert Ferrer, que era paleta, i després de patir un accident de cotxe va decidir estudiar dret i ho ha aconseguit, es va treure la carrera, el títol, i va acabar creant un bufet d'advocats. És una d'aquelles històries de vida que val la pena conèixer, la d'un lluitador que ara també lluita pels altres.
I per contra, algun fet que t'interessi tant com observar un ficus durant hores?
Doncs la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que juguen aquesta tarda Barça i Real Madrid, a Riyadh, a l'Aràbia Saudita. Repeteixo, la Supercopa d'Espanya que juga a l'Aràbia Saudita. Tot és molt lògic i molt coherent. Ni el veuré, perquè per veure'l s'ha de pagar, però és que ni que fos gratis. Cap interès ja en un esport, el futbol, que només es mou per diners.
Què t'ha fet feliç, David, ja per acabar?
Home, saber que podem tornar a veure aquesta sèrie, Tornen les xiques d'Oro, gràcies a Disney+, Disney+, per la majoria de gent, Disney+, pels que xulegen. Podem tornar a riure amb la Dorothy, la Blanche, la Rose i la Sofia, les 3 amigues que comparteixen casa a Miami. I, home, jo tinc moltes
ganes... molt bé.
Tinc ganes de tornar a recuperar aquelles converses que tenien al voltant de la taula de la cuina menjant tarta de formatge i xocolata.
Però, David, aquest no és l'únic retorn que t'ha fet feliç.
No, n'hi ha una altra, una sèrie injustament oblidada. Potser no sonarà tant, Los misterios de Laura, protagonitzada per una detectiu sensacional, Laura Lebrel, interpretada per la gran Maria Pujalte, torna, se m'han fet 3 temporades d'entre el 2009 i el 2014, i demà torna, però això sí, ho fa en forma de telefilm, només un capítol, una pel·lícula per televisió, que es dirà El misterio de l'assassino inesperado, però qui sap si pot obrir les portes una 4a temporada.
La imatge del dia.
La imatge del dia que ens situa a la reserva natural de Rutland a Water, Anglaterra. Marta.
Sí, la podem veure al Mirades del diari Ara. Es tracta de la troballa que va fer per casualitat un empleat d'aquesta reserva natural. I què va trobar? Doncs ni més ni menys que el fòssil d'un enorme drac marí, un ictiosaure de 10 metres de longitud, l'exemplar més gran trobat fins ara al Regne Unit. El treballador Joe Davis explica que el va trobar en una neteja rutinària d'una llacuna quan va trobar el que semblaven restes d'un dinosaure. De fet, a la imatge del Mirades podem apreciar la magnitud del fòssil marí, que és gegant. En la foto es veu com un dels paleontòlegs que han treballat per desxifrar la troballa està estirat al terra al costat de les restes del drac marí i el seu cos només abarca el coll de l'esquelet. No us la perdeu.
I avui, Marta, la veritat és que t'has desplaçat fins a Syracuse, als Estats Units, per parlar-nos d'un arbre sobreexplotat.
Bé, veritat, no m'hi he desplaçat, eh? Realment segueixo a l'estudi, però com si ho fos un arbre que deu viure en una constant confusió, perquè és capaç de produir, atenció, 40 espècies diferents de fruita. A més, com que cada varietat creix en una època de l'any diferent, l'arbre canvia de color i d'aroma constantment. Com us podeu imaginar, un arbre així no creix, però, de forma natural. És obra del professor d'art de la Universitat de Syracuse, Sam Van Aken, que l'ha creat mitjançant tècniques d'empel convencionals.
Però és que hi estàs parlant ja d'un arbre anomenat DiCaprio, no? Si no, sí, si ho recordo bé. I aquest també té un nom molt encertat, oi?
Sí, n'hi diuen l'arbre Frankenstein, com el monstre, perquè, com dèiem, ha estat creat amb empels de diferents espècies. Un nom, però, que no li fa massa justícia, perquè si veieu les fotos, quan floreix a la primavera, la paleta de tons rosats és una autèntica meravella. L'arbre Frankenstein dona préssecs, prunes, albercocs, nectarines i cireres, i, com dèiem, fins a 40 espècies diferents de fruita.
I avui a les xarxes segueixen, doncs, encès amb la declaració de vida del comissari Villarejo, però nosaltres hem preferit parlar-vos d'un viral que la veritat és que ens ha posat de molt bon humor.
Sí, és un vídeo que els usuaris han compartit a les xarxes i que protagonitza un animal que, home, pel que veiem a les imatges, tenia molta gana. Es tracta d'un búfal. Quan penseu en un búfal, segurament us vingui al cap a aquell animal corrent en grup, per la sabana africana o pels Estats Units o per on sigui, escapant a tota velocitat d'un lleó o d'un caçador o d'un rei emèrit. Però si s'ha fet viral és precisament perquè aquest exemplar no es troba al seu entorn habitual, sinó a un restaurant de la Xina, concretament a un local de pollastres a l'Ast. Tenia gana, el búfal li va voler un pollastre. Al mig de la ciutat i lluny de les seves preses habituals, l'animal va decidir tirar pel dret, Va entrar a tota velocitat a aquest negoci de pollastres, va embestir el seu propietari, que estava allò tranquil·lament parlant amb un company i veia susto, i no sabem si el búfal tenia molta estona que esperava, no feia molta estona que esperava el dinar, el pollastre a l'as de rigor, és que... i això, clar, va posar molt nerviós,
home,
cosa que podem entendre.
Però el propietari del negoci es devia endur, clar, dintre tot un bon ensurt.
Sí, la patacada, perquè la patacada és considerable,
no li treu ningú, clar.
I de fet va acabar hospitalitzat per lesions en una cama. El que no sabem és si el búfal s'ha dignat a fer-li una visita per disculpar-se. De vegades, quan tenim gana, clar, certament perdem una miqueta els estreps.
Totalment. Sí, a més amb el pollastre l'Aste, que ve
aquella
molt de gust.
Oloreta, aquella oloreta.
Mira, i ara que parles de gana, la Marta avui ens proposa una notícia curiosa que, la veritat, ens farà estar més atents la propera vegada, per exemple, que ens tanquem a un supermercat.
Sí, perquè la rutina fa que de vegades no ens fixem en el que ens rodeja. Per exemple, a carrers pels quals hem passat 1.000 vegades i de sobte diem, ostres, quin portal tan bonic! Però portal ja ha sigut tota la vida, el que passa és que no hi havíem parat atenció. De la mateixa manera, us heu preguntat mai per què els supermercats o els grans magatzems on aneu cada setmana a fer la compra, sempre aneu als mateixos, no tenen finestres?
Clar, la veritat, sí, jo no m'havia adonat,
no.
Això, eh?
No, ho parlàvem avui a la taula de redacció i és veritat. Vull dir,
clar,
és una cosa que no et fixes.
Jo la meva teoria, que em sembla que clar, com estan com a soterranis, no?, i tenen com un aspecte...
Doncs fred, vidres, molt fred.
Tenen vidres, per això.
Sí, però també opacs.
Sí, opacs.
I això per què és?
Per què?
Té dues explicacions. Mira, jo quan entro al supermercat, no sé si a vosaltres també us passa, perdo la noció del temps.
Correcte.
Doncs això per què passa? Perquè aquests espais precisament no tenen finestres, no hi entra la llum natural, que és el que ens ajuda a situar-nos en el temps. Per tant, no tenim massa pressa, perquè no sabem si fem tard i, en conseqüència, doncs clar, ens hi passem més estona. I si ens hi passem més estona, què passa?
Clar, que...
Si doncs no hi... que acabem comprant més.
Ah, això sí, clar.
Clar, aquí a Ràdio Estel, per exemple, els estudis tenim finestres, no?, i fa doncs, que et fixis en un ciclista o en algú que està prenent un tallat. Els supermercats i grans superfícies... Sí, aquell amic de l'Olga, que de vegades passa en bicicleta. És veritat, que ho comentem. Els supermercats i grans superfícies, clar, atenció plena al producte, ja ho sabeu, persianes amunt, finestres ben obertes i a consumir en consciència.
Perdona que digues això, el barril d'aquí, sí. De la cantonada, també et dona molt de joc, eh?
Molt. Tenim moltes fotos al xat del grup, perquè s'hi assenta gent sempre força particular i ens agrada compartir-ho.
Totalment. Per tant, Marta, ben atents a aquesta notícia curiosa que ens dones avui, perquè alerta, no? Perquè en el fons ens enganyen, no?
Home, clar.
Que consumim.
Aneu mirant el rellotge, perquè a vegades et passes hora, també passa a l'IKEA, per exemple, que hi entres i t'hi passes hores, fins i tot a l'IKEA no hi ha wifi, perquè no perdis l'atenció ni amb el telèfon mòbil.
En sèrio? No m'havia fixat, jo.
Sí, noi, com són, eh? de veritat.
I a partir de la una, nois, posarem la lupa avui a una campanya, a Marta, que ja està en marxa i que té com a objectiu importantíssim salvar vides.
Sí, es tracta de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que va començar el passat dissabte 8 de gener i s'allargarà fins al proper dissabte 15. La campanya de donació, que és la més gran de l'any, té com a objectiu arribar als nivells òptims de reserves després del Nadal. D'aquesta campanya impulsada pel Banc de Sang i Teixits, en parlarem amb el seu responsable, l'Enric Contreras.
Doncs volem saber com va aquesta iniciativa, si encara es necessita més, segurament que sí, però li preguntarem avui a l'Enric Contreras, director dels serveis hospitalaris, perquè ens posi al dia. Però abans, atenció, perquè arriba el moment més esperat de la taula de redacció. És aquell moment en què Marta Jarque ens planteja una pregunta.
Pobre David, amb el que escurra la seva secció, l'Olga Vallejo també, que sigui el més esperat al concurs de final.
Marta, no, és que ara quedava real, bé. Ara real, quedava bé.
Va, que avui una de les persones
tot té el seu interès.
Clar. No, és que però és evident.
Clar, a més, a veure si l'encertaré, si no l'encertaré. Avui no? Crec que sí, avui crec que sí. És que, a més, el protagonitza una de les persones que ens fa més rabieta aquí a la taula de redacció.
Rabieta
avui
compartida, a més,
Sí, això ens agermana, sí. No? Estem agermanats en això. No ens cau bé.
No ens cau bé.
Es tracta de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i, per cert, del Washington, del Washington Post, que també fa vols turístics a l'espai i que amb 58 anys s'ha convertit en una de les persones més riques del món. Ara bé, com bon americà d'èxit, s'ha fet a ell mateix. El seu pare biològic era humil i tenia una professió molt més artística, Avui us preguntem, on treballava el pare de Jeff Bezos? Escoltem la primera pista. L'elefant l'he passat jo, I el lleó també.
Tu, a veure.
Sí, he fet un muntatge.
Ah, pensava que li deies que l'havia...
No, amb la veu,
Intenta-ho o què?
Home, però a veure, tu creus que jo puc fer aquest sol a l'elefant?
Jo de tu ho espero tot, Marta
Jarque. José, torna a llançar la pista, home.
Jo la veig tancada en un estudi i anar assajant.
Ho faré, això és un repte.
Va, fes-ho.
Que faci jo mateixa el so de les pistes.
Sí, no? Perquè el lloc on treballava el pare de Jeff Bezos, entenc que hi havia més...
Sí, hi havia animalets, criatures, búfals... No ho sé si n'hi havia.
Oh, segurament.
Segurament. A la segona pista em llançaré a fer jo mateix el so de...
Son directe.
Ah, val, d'acord. Ho sabeu o no, per això?
Sí, avui estem contents.
Va, si des de casa també hi heu caigut, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al mati@radioestel.cat.
Mireu, el món de la música està avui de dol, perquè ha mort als 73 anys Jordi Sabatés a causa d'una arrítmia de cor. El músic, i per cert físic, també català, va treballar, entre d'altres, en obres com en obres amb Maria del Mar Bonet, Ovidi Montlló, Quico Pi de la Serra o el mateix Pau Riba. Avui, sens dubte, li pugem al Fadre aquí al matí a Ràdio Estel amb una de les seves cançons, El RAC dels Lladres, amb Jordi Sabatés.